Adrià Garcia.
Bon dia, és la una i a aquesta hora la presidenta del Congrés, Francina Armengol, reuneix per primer cop la mesa de la Cambra Baixa. És la primera jornada de feina després de la sessió d'ahir. Armengol confia que els propers dies es podran fer els canvis necessaris perquè es pugui parlar català, gallec i euskera al ple. Ho ha dit aquest matí abans de l'audiència amb Felip VI per notificar-li oficialment la Constitució del Congrés. Madrid, Roger Perciba.
Sí, Armengol té avui una agenda força plena. Ara, reunió amb els 8 membres de la mesa del Congrés en qui estudiarà de quina manera es pot començar a parlar català a la cambra. La mesa, inclosa la presidència, està formada per 5 diputats del bloc progressista, PSOE i Sumar, i 4 membres del Partit Popular, contraris a l'ús de les llengües cooficials a les cambres. Per Armengol, en declaracions a la SER, diu que vol fer realitat la promesa, tot i les dificultats tècniques.
Es mi compromiso, ese objetivo, hacerlo lo más rápido posible, digo lo más rápido posible. Por tanto, mi primera decisión es, evidentemente, primero, bueno, yo es que, claro, llevo 22 horas como presidenta del Congreso de los Diputados y creo que tengo que hablar con los grupos parlamentarios y tengo que también mirar con los servicios técnicos de la Cámara todas las posibilidades.
Abans de la reunió de la mesa, Armengol ha visitat el rei a la Zarzuela. La setmana que ve, o l'última d'agost, el rei començarà la ronda de consultes amb els grups del Congrés per decidir a qui convida per intentar formar govern.
També aquest matí Armengol donava per fet que la majoria d'ahir servirà per investir Pedro Sánchez. Doncs bé, Esquerra Republicana demana als socialistes que no passin l'arada davant dels bous perquè les negociacions seran d'allò més complicades. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, desvincula l'acord del Congrés ahir de la investidura i adverteix que continuaran reclamant posar fi al conflicte polític amb l'Estat.
És un acord estrictament respecte a la mesa, un acord que ens permet avançar en qüestions com l'ús del català al Congrés de Diputats i a les institucions europees, ens permet avançar en els drets i llibertats, en la fi de la repressió i també doncs, en tota la transparència necessària que han de tenir totes les institucions. I per tant és un acord positiu i és un acord estricte respecte a la mesa.
A més, celebra que Junts hagi pujat al carro de les negociacions amb els socialistes. De fet, ho veu com una oportunitat per acostar posicions entre el bloc independentista. Doncs bé, tot i que el bloc progressista veu cada cop més a prop tornar a governar, el PP i Vox avisen que Alberto Núñez Feijóo no abaixarà els braços. El secretari general del partit d'ultradreta, Ignacio Garriga, deia aquest matí a Telecinco que, tot i el desacord d'ahir al Congrés, estan disposats a refer ponts amb el Partit Popular.
Nosotros seguimos dispuestos para trabajar abiertamente, para evidenciar que es urgente conformar esa alternativa al peor gobierno que pueden tener los españoles y esperemos que el Partido Popular, que en este caso el señor Feijóo, pues decida volver a la senda, insisto, del patriotismo, de la generosidad y de la responsabilidad que nos exige este momento.
I més enllà de la política, la Guàrdia Urbana de Barcelona adverteix que enguany els aficionats del Barça ho tindran més complicat per anar a veure els partits a l'Estadi Olímpic. Els dies de futbol no es podrà accedir a la muntanya de Montjuïc amb vehicle privat, ni amb moto, ni tampoc amb cotxe, i s'adverteix que serà molt complicat poder aparcar a prop. Això sí, s'augmentarà la freqüència del transport públic per pujar a la muntanya, tot plegat a les portes de l'estrena del Barça a l'Estadi Lluís Companys diumenge contra el Cádiz. L'Ajuntament desplegarà fins a 70 agents de seguretat els dies de partit. També habilitarà un sistema de filtres d'accés, ho explica l'intendent major de la divisió de la Guàrdia Urbana, Benito Granado.
La muntanya, per exemple, per garantir que tothom pugui fer-ne ús i no excloure ningú, s'ha de fer un sistema de filtres que permeti que només s'accedeixi qui tingui aquesta acreditació, ja sigui del club, del Futbol Club Barcelona, o aquelles altres que depenen d'altres operadors que estan funcionant a la muntanya. Per tant, el transport privat i aquella persona que vingui de forma privada no podrà accedir en vehicle particular.
Els busos llançadora gratuïts sortiran des de Plaça Espanya i des de l'aparcament de Fira 2, i també s'hi podrà accedir amb el funicular de Montjuïc. I ara els esports, amb en Pol Rodríguez.
Precisament, el tècnic del Barça, Xavi Hernández, ha parlat fa uns minuts en la prèvia del partit d'aquest diumenge a Montjuïc contra el Cádiz. Ho ha seguit la Marta Ramon des de la ciutat esportiva Joan Gamper.
Després dels canvis al capdavant de la direcció esportiva, Xavi ha assegurat que té una gran relació amb Deco i ha agraït la feina feta per Mateu Alemany.
Sé que és una decisió presa per part del club i bé, amb Mateu pràcticament hem estat dia a dia i també amb Jordi fins quan va estar doncs, treballant molt bé, molt a gust. Això no vol dir que parli malament de l'arribada de Deco, no? Amb Deco també tinc una relació extraordinària, s'ha dit que no tinc bona relació, és mentida, tinc una relació extraordinària des de que vam ser companys, crec que estarem molt a gust.
Xavi ha donat per feta la seva renovació, que està a l'espera de segellar-se per no afectar negativament el fair play. No ha entrat a valorar noms del mercat, però sí que ha insistit que Ansu Fati és patrimoni del club. L'equip s'entrenarà demà a 9:45 a Montjuïc. Contra el Cádiz seran baixa per sanció el mateix Xavi i Rafinha per lesió Araujo, i continuen sense estar inscrits Íñigo Martínez, Marcos Alonso i Iñaki Peña.
I també ha parlat fa una estona Carlo Ancelotti, el tècnic del Madrid. L'italià ha confirmat que Lunin serà titular demà a la porteria contra l'Almeria en comptes de Kepa, que per cert ja està inscrit a la Lliga. Camavinga avui no ha entrenat per una sobrecàrrega, però estarà a la convocatòria. Mentrestant, aquest matí s'ha disputat la primera sessió de lliures del Gran Premi d'Àustria de MotoGP. Jogan Zarco amb la Ducati ha fet el millor temps, el millor català ha estat Maverick Viñales en tercera posició i Marc Márquez ha tornat a caure.
I pel que fa al temps, aquesta tarda tornarà a fer tanta calor com ahir, però durant el cap de setmana els termòmetres encara s'enfilaran més i començarà una onada de calor, que s'allargarà fins a mitjans de la setmana que ve, amb màximes de 35 a 40 graus a l'interior i també molta sensació d'aixafogó a la costa. Tot plegat acompanyat de sol i d'alguns núvols poc importants. Més informació al punt de les dues, al RAC1 migdia, amb Laia Framis, i al portal de notícies RAC1.cat.
Estiu.
Cada dia hauria de ser juliol.
A RAC1. A RAC1. Vostè primer. Amb Marc Giró.
I amb l'Ernest Ferrer, l'Esteu Romagosa, què tal estàs?
Molt bé.
Joel Fortuny.
Hola,
t'has cremat una mica, et vaig, et vam dir ahir. Sí, posa la samarreta quan facis pa del surf.
Avui és divendres, avui hi ha xocotxurros, Joel?
Avui hi ha xocotxurros,
no? No, és el diumenge,
però no hi ha estiu, versió estiu no n'hi ha.
Jo crec que no, hi ha dintre, molt de calor.
Però et dic una cosa, el xocotxurro d'estiu és boníssim. M'encanta el xocotxurro d'estiu.
No crec que el facin, no, aquesta calor.
Què sou, més de xocotxurro d'estiu o d'hivern? O t'és igual?
M'és igual.
Matí o tarda?
No,
jo migdia.
Això és troi creïble, la gent.
M'encanta.
Jo tenia una mà que també li encantava fer xocotxurros a la migdiada. I jo pensava, mare Déu, senyor, que horror. Escolta, saps què passa? Que estic intrigat, perquè quan tornem a la redacció, ara que estem a la platja aquí tan divinament, que ens ha posat la direcció de RAC1, ens ha llogat uns bungalops, com que tots som RAC1, estem a un bungalop genial aquí a les Seychelles, però bueno, fent el programa des de les Seychelles és genial, eh? Molt agraït estem. Però quan tornem, creieu que els de Cerezo, de les grues Cerezo, hauran acabat, que són col·legues nostres.
Sí, els saludem cada dia, eh?
Els saludem cada dia. Els de la grua Cerezo hauran acabat a l'edifici del costat.
Jo crec que no.
Ha estat... no. No?
Crec
no.
Que encara no, eh?
Ens desembre... van dir fins a desembre. Home, clar, i van dir...
Tornem al setembre, eh?
Suposadament fins a desembre.
I tornem al setembre, nosaltres.
Doncs pues ja veurem si tornem al setembre, ah, bueno, perquè també. Estem tan a gust aquí a Seychelles, no?
Exacte. Igual ens hi quedem, oi?
Avui és especial Maria Mercè Marçal, que això sí que és un especial i a més són tonteries. Avui, senyores i senyors, dediquem tot el programa a la poeta, a l'escriptora, a la magnífica Maria Mercè Marçal.
Seràs aquella que vas voler ser. Seràs la tres voltes rebel. Seràs un puny alçat al vent. I tu, sols tu, faràs vibrar cinc continents.
Bé, això ho fa perquè va venir un dia a l'estudi, ara farà 2-3 setmanes, no ho recordo bé, la Valèria Inés Aurí, cantautora més coneguda com Venus. Què tal estàs?
Molt bé, molt contenta de que estigui passant això.
Que fantàstic. Bueno, ens ho vas inspirar tu, de fet. Tens 22 anys, t'ho he preguntat perquè realment vam estar parlant de Maria Mercè Marçal i de com impacta l'obra i la poesia de Maria Mercè Marçal a la teva obra actual, les teves cançons, el teu disc. Això és així, oi? Us
sí,
vam parlar aquell dia.
Exacte.
I vam dir, com? Maria Mercè Marçal? Ha dit Maria Mercè Marçal? Hem de dedicar, no, Esther, tu vas
dir... Especial.
A Maria Marçal, perquè tu també ets una gran fan de Maria Mercè Marçal i, per tant, tot s'alineava. Per tant, que sàpigues que ets la
instigadora,
instigadora o... sí, la promotora d'aquest assumpte.
No pot ser més il·lusió.
Bueno, fantàstic. No només això, sinó que, a més, quan les coses van bé, és que van bé. Quan van malament, van malament, però quan van bé, van bé. Sinó que ha acceptat la nostra invitació també l'extraordinària Lluïsa Julià Capdevila. Què tal estàs?
Molt bé. Molt contenta de ser aquí, perquè, a més, fa 25 anys que va morir. El 5 de juliol farà 25 anys que es va morir, a 45 anys.
A 45 anys, Maria Mercè Marçal, eh? Sí. Tu havies estat amiga personal de la poeta.
Sí, sobretot als anys 90. Vam estar treballant conjuntament en el PEN català, fent visible l'escriptura de les dones, que era un tema que ara fa 30 anys d'això i sembla que sigui molt lluny, però s'havia de fer molt en aquell moment.
Éreu pioneres en aquell moment.
Sí, bastant.
Éreu pioneres en aquest assumpte. Deixa'm dir, perquè clar, tenim aquí una persona importantíssima, tu ets la directora de la revista de Catalunya, que això, perdona que t'ho digui, ja t'ho vaig avançant, haurem de fer aquí una feina de producció perquè hauràs de tornar a venir, ho sento.
No, si és tan guai com ara, fantàstic.
Perquè això fa 100 anys, és una revista que té 100 anys i això és una notícia extraordinària.
Sí, una revista en català, literària, de història.
És un miracle. Mare
de
Déu.
Sí, sí, l'any 2024 celebrarem els 100 anys de la revista.
Doncs hauràs de tornar per parlar d'això, però també ets vicepresidenta primera de l'Ateneu Barcelonès.
Exacte, amb la Isona Passola.
Amb la Passola, que això és un torbellino.
És un tàndem explosiu.
Fantàstic. I, especialista en Ruïra,
sí.
Acabes d'editar a Leonard Montaner, l'editorial, una biografia de la, sí, Maria Antònia Salvà,
que és la primera poeta moderna, i la Marçal li va dedicar un poema molt important, i era un dels temes que fèiem, recuperar la tradició.
Hauràs de tornar a venir, perdonin, que ens estan escoltant, i les que ens esteu escoltant, aquesta senyora haurà de venir.
Feu la col·laboradora.
L'haurem de fer col·laboradora, perquè és clar. I a més, bueno, doctora en filologia catalana, etcètera, etcètera, etcètera. Bé, ara imagina't que ningú sapigués qui és Lluïsa Maria Mercè Marçal, que podria ser perfectíssimament, no?
Sí,
qui va ser Maria Mercè Marçal? Què podríem explicar de la seva vida per situar el personatge?
Doncs per situar és una persona que viu intensament. Hi ha gent que viu 90 anys i fa quatre coses, i ella tenia pressa, tenia com un instint de que havia de fer les coses, i va cremar les etapes molt ràpidament.
Això que dius és exacte, perquè quan t'adones que va morir de càncer als 45 anys, dius... No surten els números,
no,
perquè...
No quadra que hagi pogut fer tantes coses.
Realment, realment, sí.
I bé, llavors el que veiem és que és una persona que va néixer a Barcelona circumstancialment, però que és d'Ivars d'Urgell, d'un poble que l'any 52, quan ella va néixer, doncs tenia 2.500 habitants, plena postguerra, dura postguerra, la llengua catalana només de portes endins, i doncs amb una escola franquista que tant ella com la seva germana Magda doncs van viure molt negativament, però era una persona brillant. El que el seu pare li va posar damunt d'ella, perquè ella havia volgut estudiar i havia començat aquí a Barcelona arquitectura, però després va haver de deixar-ho per portar les terres, diguéssim, del seu germà hereu, que després el va fumar fora. Vull dir, tot un conflicte familiar.
Això el pare.
Això el pare. El va fumar fora i el va haver de posar a treballar de capatàs. I aleshores, clar, totes les seves ganes de ser culta el va transmetre molt a la seva filla gran, que des de molt petita ja, diguéssim, es va veure que la llengua, la literatura i les matemàtiques, o sigui, que era una persona, diguéssim, amb capacitats. Aleshores, després d'Ivars, doncs va anar a Lleida, a l'Institut de Lleida, i d'allà ja cap a Barcelona.
El fet de que sigui d'Ivars, ella ho reivindicava moltíssim, perquè és veritat que moltes biografies es diu que, bueno, que és veritat que va néixer a Barcelona per circumstàncies, diguéssim, purament quirúrgiques, diguéssim.
Bueno, te'ls puc explicar,
sí,
eh?
Explica'l, perquè jo crec que és interessant.
És interessant perquè just un any abans que ella naixés, el mateix dia, havia nascut un nen preciós a Ivars, mort. Per una mala praxis de la comadrona o del metge o de qui fos.
Un germà.
I aleshores els pares van pensar que calia assegurar-se que aquest cop que les coses anessin diferent, i van venir aquí a Barcelona a tenir la criatura.
Van anar ni a Lleida, que seria, no. Van anar a Barcelona, volien assegurar aquest naixement, no?
Exacte, per assegurar aquest naixement. Que el tema és així.
I respecte a la qüestió d'Ivars, perdona, a després, ja parlarem després de l'obra, però tot aquest... hi ha un tipus de llenguatge, els arbres, els ocells,
la natura,
que un llenguatge que és claríssimament que ve de... que és,
món rural,
és,
no?
Que és el món rural, i que és una cosa que ella havia mamat de petit, era el seu llenguatge.
Sí, primigeni. O sigui, ella és com molts poetes, no? Va amb llibreteta i va apuntant, però esclar, va ser més tard, que es va adonar, o sigui, no va ser d'entrada, però sí que les seus primers poemes veuen molt del que en diem la cançó popular, no? Les tonades populars, els romansos. I això, molt barrejat, però això també ho fan tots els poetes, amb la cançó culta. Però és que aquí hi ha un tema molt important que en aquell moment no era gaire freqüent, que és que ella era una gran admiradora de García Lorca. Uh-huh. Per ella, García Lorca, la canció del Gitano, tot això, per ella era inspirador, molt inspirador. I hi ha molts poemes, els primers, que van per aquest sentit, per aquesta banda.
Seguim amb la seva vida. Ella passa per Lleida a l'institut i va estudiar a Barcelona filologia clàssica. Ella, exacte, té bagatge...
Sí, això sí, jo crec que és important, perquè es veu que li deia, no vas a estudiar això que no serveix per res, I en aquell moment es deia les clàssiques no serveixen per res, i sempre va dir, no em vaig penedir mai d'estudiar clàssiques. Era molt bona, sobretot en grec, i de fet alguns dels seus primers poemes són traduccions literals de poemes grecs. Que recull en el seu primer llibre. Sí, que per tant, és clar, això vol dir un coneixement del llenguatge, no? Molt aprofundit, que és el que la seva generació, la generació del Mall, aquest any farà 50 anys.
A més, fins que escolta aquest programa, si és que n'hi fet expressament,
Sí, sí.
Ella després, al final, quan ja és professora de literatura i llengua catalana, deia que tenia rovellat el grec i el llatí, el tenia rovellat, sí. Tot i que formava part de la...
És lògic, És lògic, però, esclar, els referents clàssics sempre hi són en la seva poesia.
Sí.
Una cosa que tens ja incorporada.
Quan està a estudiar filologia clàssica, coneix a la seva primera parella, en Ramon. Pinyol
Balasc. Sí, es coneixen a segon de carrera. En Ramon Pinyol Balasc, ara es fa dir, o s'han canviat els cognoms i es diu Balasc Pinyol, uh-huh. Sortia del seminari, per tant tenia una formació més important i era un parell d'anys més gran. I l'escena també és molt bonica, diu que li va fer així amb el colze, seient de costat, li va fer així amb el colze perquè veiés que feia els apunts en català i no en castellà. Estem parlant de l'any 60-70.
Qui li dona el cop de colze?
El Ramon Pinyol Balasc, amb ella. Uh-huh. Ells dos es van mirant i en català.
Perquè tant un com l'altre? O...
A veure, primer el Ramon, perquè el Ramon era ja de la barretina i anava a totes. I aleshores ella, quan ho va veure, s'hi va afegir immediatament i aquí va sorgir una gran amistat.
Perdona, podries tenir problemes als anys 60 si la universitat prenís apunts en català? Si t'enganxaven...
Depèn del professor.
Depèn del professor.
Van tenir de tot, Van tenir també el cas d'un professor que els va suspendre perquè no van fer la feina en català i tal i qual, en un cas, uh-huh. Però la majoria, esclar, després dels exàmens els devien fer en castellà.
Clar. Què més? Com avança la...
La cosa avança que arriba aquí, i això cal dir-ho perquè ara qualsevol persona li pot semblar estrany, però una persona de poble, d'un poble petit, de Lleida, arribes aquí a Barcelona i és una enorme ciutat, no?, que se't menja, que agafa com Cangeli, uh-huh. I a més, en un moment en què els estudiants estan en plena ebullició en relació a manifestacions, els grisos, a davant, porres, a tal, i també en relació amb alguns obrers. Això fa que hi ha gent que no resisteixi i torni al poble.
Clar.
Però en el seu cas no, perquè va trobar de seguida un bon coixí, no?, amb els joves universitaris de la Universitat de Barcelona. Ella va anar a la Universitat de Barcelona i a tercer de carrera ja munten el que serà Llibres del Mall. Primer una petita col·lecció de poesia que té la intenció que els joves poetes, com ara tu, poesia i cançó va molt lligat, no? Doncs tinguin la possibilitat de publicar.
Qui eren? Aquí hi havia l'entorn d'Edicions del Mall. Hi havia el Brodassala,
el Balasc i la Maria Mercè, són els tres, el cos dur, el nucli dur, i després s'hi van afegir doncs un poeta que ara que ens acaba de deixar, que és, ara no sortirà el nom, però que ja en vindrà, el Medina, el Jaume Medina, que acaba de morir, que ell el que els ensenyava era mètrica, que és molt important saber mètrica, perquè veníem del realisme social, veníem d'Espriu, Pere IV, aquests joves volen recuperar la llengua i es posen com a referents, a banda de Riba sempre és un gran referent, uh-huh. Foix, Jo també Foix, que va a la universitat i els joves s'entusiasmen en Foix, i en Brossa.
Brossa serà... Això t'anava a dir, perquè també editen en Brossa, no?
En Brossa serà el seu gran mentor, el gran mentor. I d'ell sorgeix la idea, i de la Pepa Llopis, la seva companya, d'intentar trobar diners per fer aquesta col·lecció. Com els troben? Van a buscar en Tàpies, i en Tàpies no només els regala l'anagrama, sinó que els hi posa 1.000 euros, en Miró,
de l'època.
Posa 1.000 euros més. Carai. Aquest any també estem celebrant.
Sí, sí, sí.
Picasso,
Tàpies
i Miró.
Sí.
I a partir d'aquí apareix la col·lecció.
Que és que tots els joves publicaven aquí, no? Perquè
comencen aquí, comencen l'any 73.
Quins títols recordes que hagin publicat ells?
Comencen de seguida amb ells mateixos, i després de seguida la Maria Mercè Marçal, el primer llibre no va poder ser perquè va guanyar el Premi Carles Riba, i llavors...
Quin any era això? Perquè ella era molt jove quan guanyava...
24 anys.
24 anys, fixa't tu.
24 anys.
El Cau de Llunes, no?
Cau de Llunes.
El 1976.
Molt bé. Per tant, era molt joveneta, i llavors ho publicava Ossa Menor.
Clar.
Però llavors el segon llibre, que és Bruixa de Dol, que va ser un best-seller, amb 4 anys, 5 edicions de 3.000 exemplars, llavors allò sí que ja es va publicar a Llibres del Mall.
Venus, tu en quin moment descobreixes a Maria Mercè Marçal i quins punts en comú tens? Una persona de 22 anys, amb aquesta poeta, quins punts en comú tens i per què t'interessa quan la llegeixes? Ho vas trobar lluminós, diguéssim, no? I a més, la versionada i de més.
Doncs ho vaig descobrir bastant tard, és a dir, bastant tard.
Sí, amb 22 anys bastant tard, però està bé que...
És a dir, bastant tard respecte al que hagués pogut ser, no? Vull dir, hagués pogut llegir des de l'inici poesia, però sí que jo no connectava gaire amb la novel·la, i llavors quan en plena pandèmia vaig decidir com trobar una altra manera de com connectar amb lectures o maneres com més... com brillants, de com això, de fugir les quatre parets, però d'una manera com potser més agradable, no? I no volia com mirar ficció, sinó que m'agradava com connectar amb l'obra d'algú. I va ser la meva mare que un dia em va dir, mira, t'he comprat aquest llibre, i em va comprar tal qual La llengua abolida, que clar, era
un
xutxot enorme, i ja de seguida em va tenir com superenganxada.
La llengua abolida és un dels últims, pot ser?
És l'obra completa.
L'obra completa, perdona,
sí, exacte. Sí, i clar, allà va ser un guai, era un, saps, ho podia descobrir tot, i depèn del dia, rebia la poesia d'una manera o d'una altra. Això em va com... Això em va com fer connectar molt amb ella, perquè... crec que em passa molt que quan llegeixo coses que he escrit en un dia o en un altre em fan entrar-hi d'una manera molt diferent, saps? I és el que em passava amb ella, que hi connectava d'una manera com molt bonica, i també per referents de la naturalesa i tot plegat.
L'obra de Maria Mercè Marçal i la seva vida van íntimament lligats, diguéssim, ella utilitza la poesia d'alguna manera per entendre's, per desplegar-se,
per posar ordre al caos, que diu ella, que el quotidià ens desplega.
Deia allò de desbrossar el camí, de la poesia no ens desbrossa el camí, els poetes ens desbrossen el camí perquè després hi puguem passar més còmodament. Això era una cosa que ja havia
dit. Aquesta és una altra cosa de les que diu. És que, de fet, si anem llegint, clar, Llengua abolida recull tots els seus poemes, tret del pòstum, que vaig publicar jo mateixa arran d'això, doncs, que ja estava fent un nou llibre, i que parla més de la mort, etc. Però pots anar resseguint tots els seus canvis vitals a través de la poesia.
Un canvi vital important va ser que el 1980 ella té una filla, l'Eura Victòria Marçal, i ho va fer en solitari, era mare sola, deia ella.
Exacte, era mare sola.
Perquè deixa, no?, la relació amb
Ramon. La relació s'acaba abans.
S'acaba.
Sí, i aleshores decideix que vol tenir una criatura i té la fruit d'una relació bastant atzarosa, però té l'Eura l'any 80, no és fàcil l'any 80,
clar,
perquè tothom li deia, el teu pare, nena, on és el teu...
No és fàcil avui, moltes de les coses
és que... És que si ara no ho és, imagina't abans,
clar,
no?
I ho és més que als anys 80, però...
Era molt valenta, Això demostra que era molt valenta. I feia una cosa que no feien molts polítics o molts companys d'ella, que és allò que deia, ho feia.
És a dir, què vol dir això, en quin sentit?
Vol dir que més endavant doncs, considerava doncs, que les dones havien d'ajudar-se entre elles, això que ara en diem sororitat,
sí.
Que és una paraula que ella mateixa va imposar, doncs, traducció de l'anglès,
El terme és seu?
La traducció sí que va ser de les primeres que la va utilitzar. Sí.
Ja en els anys 80, sí, ja en parlava.
Sí, al final dels anys 80.
Perquè ella parla molt de les bruixes, no?
Exacte, sí. Les bruixes que ja no volen portar dol, que han portat tota la vida. És a dir, una de les coses que fa, ara salto de tema i ja tornarem a l'altre, és que habitualment en aquella època, per desprendre't dels aspectes negatius que s'imprimien sobre les dones, doncs era abandonar-los, rebutjar-los. Mm-hmm. I ell el que fa és transformar-los. És a dir, les bruixes, que ara tu comentaves, mm-hmm. Esther, doncs les bruixes al llarg de la història han vist com éssers malèfics, dolents, fastigosos.
I no? Les apropia i els les canvia el significat. No?
També ho va fer amb el drac, no? La posició del drac també li agradava molt.
El drac perquè en el zodíac xinès, ella que era escorpí, doncs és el drac, i llavors s'identificava molt amb el drac i ho fa molt bé, sí, en el sentit de dir, la llegenda de Sant Jordi, ara que ens acostem a Sant Jordi, doncs jo estic a favor del drac.
Clar.
És el que dona la saga, és el que dona la vitalitat per escriure, no? Mm-hmm. I així, amb la lluna, amb les bruixes, amb tot d'elements de la natura, la sal, tots aquests elements que fa que comparteixi la seva poesia amb una banderada dels elements femenins i, a més, crea un univers nou. És a dir, per què diem que algú és un gran poeta? Perquè obre camí.
Clar.
I ell obre camí i crea un llenguatge.
Sobretot nou. Perquè és dona, clar.
I no? Perquè és una dona que ho
perquè
fa.
Perquè tracta temes en clau femenina, també, no?
Bueno, després, efectivament, hi ha la qüestió aquesta de la intimitat, la sexualitat, s'ha parlat molt d'això. Ella, possiblement, sent una persona molt tímida, molt tímida,
vull dir,
i aparentment molt fràgil, perquè era molt delicada a l'hora de parlar, de moure's, de vestir, etcètera, fins i tot a l'hora de recitar. A l'hora de recitar, després, era punyent, agafava una força. Sí. Però després llegeixes la seva poesia i és profundament íntima, obre la seva intimitat.
Aquest és un dels temes que justament ella n'havíem parlat més d'una vegada, no? Busques que hi hagin persones que hagin avançat en el teu camí i no en trobava, sobretot, per exemple, amb la maternitat. Explicar la maternitat, explicar no només la maternitat, sinó l'embaràs, no? Que ell ho explica des d'un punt de vista fins i tot eròtic, com una relació eròtica, i fa un numeradi dels 9 mesos de gestació, per exemple. Això no existia. Això no existia. No només aquí. Per això és tan important, no només en la tradició catalana, sinó en la tradició occidental.
Sí, bueno, és que des de la maternitat, efectivament, és un altre dels grans temes, un dels temes que ella toca, que, esclar, se n'apropia des del punt de vista de la dona ara i aquí, diguéssim.
No
hi ha cap visió en Maria Mercè Marçal de la maternitat, ni de res, que sigui imposada des de fora, digue-li patriarcat, digue-li univers, digue-li
la crea des de dintre,
sinó la crea des de dintre, des de les sensacions pròpies i l'experiència pròpia.
I l'altre, a vegades, com definiries la poesia? Doncs és la poesia de l'amor i del desamor, per tant, de la passió. I apareixen, a banda de la maternitat, l'element passional, sexual, molt en primera línia.
Ella va tenir una relació de parella també important, que és amb la Fina Virulés, la filòsofa, que, per cert, aprofito per dir que acaba d'editar Arcàdia Hannah Arendt, la seva gran especialitat, la de la Fina Virulés, El món en joc, que és un llibre extraordinari. Clar, quina parella, no?
Sí, una parella que va costar molt que tiressin endavant, perquè eren molt diferents, també. Però abans d'aquesta parella, ho dic perquè, clar, aquí en Llengua Abolida hi ha 15 sextines que es diu Terra de Mai, que explica una relació lèsbica i que aquí també obre camí perquè és el primer poemari en què
explícit,
es parla
explícit
d'una relació lèsbica, tot i que només hi ha una vegada un terme que identifiques com a femení, els pronoms, per tant, també
sempre sutil, ella,
sempre sutil. Dos homes o un home i un home també s'hi poden sentir identificats,
Sí, sí.
Però era una relació molt apassionada que va acabar molt malament
abans de la Delfina.
Abans de la Delfina. I altres que n'havia tingut, evidentment, però aquesta sí que marca una fita perquè és una explicació personal de la seva relació amb
la relació amb la Delfina Virgulés, perquè dius que eren molt diferents?
Perquè venien de dos mons molt diferents i perquè, allò típic, no? Quan una s'acosta a l'altra no ho veu clar, allò típic que passa, fins que finalment van resoldre anar a viure plegades, però com passa sempre, el moment que es decideix això és quan doncs comença a aparèixer la malaltia.
La malaltia, no? De la Maria Mercè Marçal. No sé si vols llegir, abans de hem d'anar a publicitat o encara no? Podem seguir. Llegim, si vols, Venus, un poema.
I tant.
Digue'ns per què l'has escollit abans de llegir-lo i...
Perquè noto com que, bueno, aquest es diu, bueno, parla sobre, he canviat 7 cops la pell com una serp, pel fet de que crec que resumeix molt bé les seves simbologies, que utilitza això, com sempre, utilitza recursos com per la metàfora de la naturalesa, però més s'arrela i intenta com empatitzar amb un animal, no? I com éssers, i agafa moltes simbologies. I també perquè crec que és un problema universal que segueix passant, que tot i haver canviat, haver mudat, haver intentat canviar el punt de vista o les maneres de fer, segueixes mantenint una essència, una cosa que no perds mai, no? I llavors, no sé, m'agradava bastant, vaig connectar-hi bastant.
Fantàstic. Doncs escolta, quan vulguis...
Quina pressió de cop llegir un poema de la Maria Mercè Marçal, no? A més a més, és com llarg, eh? No sé per què m'he embolicat d'aquesta manera. A veure si el sabem afrontar bé. Vale.
Segur que sí, va.
He canviat 7 cops la pell com una serp i encara repto entorn del marbre del teu nom, esculpit tenaçment. M'enrosco entre els seus peus i em faig minvant de lluna per fer-li pedestal. Hostal parat a l'ocell sense rumb, desafiant el temps que cau, cegat, mentre em creixen 7 voltes els cabells, 7 cops al verd, al capciró de boges, primaveres tal volta inabastables que no saben temptar-me. Gos fidel al regust de la mort, servil escorta, insensible a la pluja, el vent que xiula, i em vol empènyer lluny, ben encuirassada, rere l'ombra que enferma i els ulls fits en la claror que falca el meu exili. He canviat 7 cops la pell com una serp. Mola molt això perquè la serp al final el que fa és com mudar com la veuen des de fora, no?
També.
I llavors és com va deixant rastre del que era, però ella segueix sent, no? I per això m'agrada com bastant aquest
tema. I aquella frase, ara que parlàvem de reformular les bruixes, reformular el drac, que aquestes coses que per mi eren perilloses o complexes
o negatives
sí, sobre la feminitat, sobre sí, les dones i a més, aquesta frase famosíssima que hauríem de portar tatuada, diu ella, oi, a la Maria Mercè Marçal, a l'atzar, agraeixo tres dons, haver nascut dona, de classe baixa i de nació oprimida. És una mica, no, el d'allò. Passem a publicitat amb una cançó, no, abans, que és Les dones estan fetes de la fusta dels herois, de Toni Xuclà i Eva Caué i Oriol Aymat. Tornem ara mateix.
Les dones no estan fetes de la fusta dels herois.
Primer, amb Marc Giró.
Això t'encantarà. Compra'n el teu centre Bauhaus fins al 31 d'agost i t'ho portem de forma gratuïta a casa. Un armari, un conjunt de jardí, renova el teu gust. Bauhaus, el teu centre de bricolatge, reformes, decoració i jardí. Consulta les condicions.
Aquest estiu menja, somriu, compra i gaudeix a Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró. Però com que en un dia no en faràs prou, queda't a dormir i repeteix. Menja, somriu, compra, gaudeix, queda't a dormir i repeteix a Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró.
Renova l'estil de casa teva amb 100, 200, 300, fins a 500 euros de descompte. Sí, sí, perquè a Conforama per cada 500 euros et descomptem 100 euros. Només fins al 21 d'agost. Conforama.
Comencen les vacances. Agafo el cotxe per conduir fins a la platgeta i de sobte, crac, vidre trencat. No, en el pitjor moment. Però saps què? Vaig fer clic a crystalbox.es i pum. En un plis, ja. Pim, pam. Crystal crack.
Crystal Box!
Pam, pam. Arregla les llunes del teu cotxe en un plis.
RAC 1. Aquest estiu arriba a RAC 1 La Clandestina, amb Mireia Ardèvol.
L'estiu és per fer el gamberro, i això és el que farem.
La particular inclinació de la persona homosexual...
Ara què estàs fent de papa?
El lavabo Cirque de Soleil. Que el llum funcioni amb temporitzador. Pere, Gemma Mangual, per tot el lavabo.
He portat un petit aparell que fa sorollets com si estigués Jordi Basté. Escopets a la taula.
Sí. Pop, pop.
Aquest estiu, de dilluns a divendres, de 10:15 a 11:15, La Clandestina, amb Mireia Ardèvol.
I ara el millor que podeu fer és anar a lligar.
RAC 1. Tots som 1. RAC 1.
Xavier Trias, bon dia i moltes felicitats.
Molt bon dia, moltes gràcies. Faig 77, capicua.
Com que va néixer un 5 d'agost és Leo, vostè hi creu en això, l'horòscop?
No hi crec, però com que tothom diu que ser Leo està bé, doncs deixa'm.
Regina Rodríguez Sirvent, autora de Les calces al sol.
La meva caixa està a la cuina del Matt Damon. Allà dins hi ha el llibre de Les calces al sol, unes calces comprades a una merceria de Gràcia, i llavors vaig traduir dos capítols, vaig fer una sinopsis llarga i li vaig fer una carta que comença Dear Matt, my name is Regina.
Cada dissabte i cada diumenge d'estiu, de 9 a 2, Via Lliure, amb Eudald Martínez. RAC 1. Tots som 1. Dóna la volta a Catalunya a través de 6 vins amb Gourmet La Vanguardia. Coma de vaixell d'Ugues de Batller, Picapoll Blanc de Celler Monobert, Nuestra Senyora del Portal del Celler Pinyol, Ramon Roqueta Insígnia, Vora la Mar de Wine i Social, Alella Vinícola i Autòcton Blanc. 3 vins negres i 3 blancs ara per només 52 euros. Compra'ls a gourmetlavanguardia.com. RAC 1.
A veure, hi són totes? Va, que arrenquem, Sergent Budio. Tu portes el mapa, eh?
Sí, sí, jo faig de copilot. I també porto despertador per obrir el món.
Però, Angelines, calia portar 8 maletes, dona.
Claro que sí, Roca Mora. Home, si tot no me les toqueu, eh?
Qui té l'adreça als apartaments? Marc Bala, Ana Lárcia.
Sí, 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 es diuen apartaments Hawaii.
I els hem agafat en piscina.
Jo us porto a sopar un lloc nou que està molt bé i que es diu La Clandestina.
Ole, 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 Mireia Ardèvol.
Suposo que el cap de setmana farem alguna excursioneta, no?
I a les nits, prepara't, Angelines, que tenim preparada una revolució sexual.
Ara us escolto, nenes! Que fresques.
Espera, espera, que tinc el telèfon al molló. Què dius, Jaume?
Que si heu agafat les xancletes i la pilota per la lliga de futbol.
Ui, que sí, per favor, que passats amb la piloteta.
Aquest estiu, vagis on vagis, RAC 1 t'hi acompanya. Tots som 1. RAC 1. Aquest any, el versió estiu hi haurà el millor de cada casa. Bé, hi haurà el millor d'aquesta casa.
Un programa a la fresca, a la millor hora del dia. S'esperen temperatures d'uns 45 graus a l'ombra, més o menys. Vaja, un somni fet realitat.
Farem molt superesport per cremar el dinar. Cada tarda una classe de spinning quan apreti més la calor. I el millor és que no sabem què passarà.
Sí, serà un estiu màgic. Esteu convidats a gaudir-lo a la primera línia de mar, aquí a Tarragona, amb vistes a la petroquímica.
Aquest estiu, de dilluns a divendres, de 3 a 7, versió estiu, amb Xavi Rocamora. Un programa ben fresquet. RAC 1. Tots som 1. Vols escoltar tot el que sona a RAC 1?
En directe o a la carta.
El que passa a la ràdio
passa a RAC1.cat.
I molt més.
Notícies.
Última hora.
Actualitzacions minut a minut.
Contingut exclusiu.
Fàcil i intuïtiu.
RAC1.cat.
Nit amb clar el seu ullal. I el coll em sacna.
Bueno, l'escorpí balla cavalla i nosaltres seguim dedicant el programa a Maria Mercè Marçal. Ho estem fent amb la professora Lluïsa Julià Capdevila i amb la Venus, la cantautora i també poeta, que és la que ens va inspirar aquest, que ens va dir, ens va al programa, va venir a presentar el seu disc i va dir, escolta, a mi m'encanta Maria Mercè Marçal. Doncs, perdona que us ho digui, sí. Hi ha moments que trobo que és que utilitza una ironia finíssima i fins i tot gran sentit de l'humor. És a dir, que jo em diverteixo, és a dir, que es tendeix a pensar Maria Mercè Marçal com una cosa tal, no sé
molt
què,
intensa,
tal. I a més al final dramàtic i tan jove mor a causa del càncer i de més, però jo hi ha vegades que trobo que hi ha uns poemes que són lluminosos, que són fins i tot divertits, que a mi em treuen un somriure. És a dir, que jo trobo que hi ha sentit de l'humor i ironia. Jo no sé si això és una mala aproximació, o a mi passa, quan, vull dir...
És una molt bona aproximació.
Menys mal, perquè dic, a veure si m'estaré
cantant
d'una cosa que ruta que no.
Tendim justament a fer el revés, perquè realment, clar, si poses a la balança els poemes dedicats a una cosa o a l'altra, és evident que guanyen l'altra, i a més amb el final tràgic de la seva vida, però, sens dubte, té un gran humor. I un humor molt fi.
Sí, molt fi.
Molt fi.
Sí.
Has d'estar-hi a sobre. Sí. Vull dir que ets un bon lector,
Bueno, gràcies,
bon lector.
Però sí. És a dir, que també reivindiquem aquesta.
Sí. Juganera. Sí. Juganera. Bueno, per una banda hi ha aquell famós del drap a la pols, no? Aquest que, en fi, que va descrivint tots i cadascun dels elements que una dona abans, no? Ara tenim rentadores i rentaplats.
Sí, però vaja...
Però vull dir, que tot el que es necessitava per la neteja de casa i acaba dient surt el guerrer vers el camp de batalla, sí, no? Clar, t'acaba...
És que era una poesia molt política, no?
Política, hi havia molt... d'aquesta, clar.
Exacte, i molt feminista, també.
Molt feminista i molt política, no? Perquè a vegades ens sembla que quan parlem de poesia, i crec que, és que abans això es tenia més clar, que el poeta parla per boca també del que està passant, no només intimista, sinó del que està passant, i ara sembla que això està com una mica oblidat, i ella té una poesia clarament política. El fet mateix de que es posi a escriure de la sexualitat femenina ja
I
ho
tant,
és,
absolutament.
Ja
absolutament.
Ho és, Però bueno, el primer llibre té poemes dedicats que, en l'Airet, a l'assassinat, diguéssim, d'això del president de Xile, d'Allende, del noi del sucre, i després, evidentment, té molts poemes en què és evident que està fent una aposta política perquè està anant en contra dels valors patriarcals.
No? Per exemple, La bruixa de Dol, no? Que dius que va ser un best-seller.
Va ser un best-seller perquè va ser
capaç... Era l'any 1979 que publica.
Imagina't, l'any 79. Per tant, en plena ebullició del feminisme, després de les jornades que es havien celebrat el 76 a la universitat, amb el Campmany, amb la Roig, i moltíssimes altres, però dic aquests noms perquè són coneguts, i aleshores, clar, manifestacions, i ella és d'aquelles persones que sap xuclar el que hi ha a l'ambient i posar-lo en solfa, no? Posar-lo en lletres, no? I està ple aquest segon poemari, Bruixa de Dol, de poemes dedicats a...
Vols llegir-ne algun? Que...
Mira, escolta, a voltes en convides, N'hi ha un que és el que tanca el llibre, només llegiré un parell d'estrofes o quatre, que és Cançó de fer camí, que també ha estat musicat per Marina Rossell, I diu, vols venir a la meva barca? Hi ha violetes a desdir. Anirem lluny sense recança d'allò que haurem deixat aquí. Anirem lluny sense recança i serem dues, serem tres. Veniu a la nostra barca, les veles altes, el cel obert. Salto un parell. Partim pel mar amb la ventada i amb núvols de cor trasbalsat. Sí, serem 20, serem 40, amb la lluna d'estandard. Bruixes d'ahir, bruixes del dia, ens trobarem a plena mar. Arreu s'escamparà la vida com una dansa vegetal. És a dir, va cridant a la barca, és a dir, al feminisme, perquè es vagin ajuntant les dones. Serem 20, serem 40, serem 1.000, acaba dient, no?
Sí.
I obrirem el cel, no? Obrirem un forat en el cel. És a dir, és aquesta voluntat d'unió. És a dir, en contra de que sempre se deia, no?, que les dones es miraven entre dues perquè hi havia un home entremig, no?, i les posava en contradicció,
La típica picardia que es posa sempre, com que es comparen,
que amb respecte, no, que el referent és l'home,
l'ull d'home sempre, com
ser
que és
present,
el que
doncs
mou,
evita aquest ull i crea aquest companyonisme, aquesta sororitat, i això va crear un gran ambient en aquella època, no? Vull dir que és un element molt important.
Ella, a banda de poesia, també escriu assaig.
Sí, es va escriure assaigs breus, que
Això sempre s'agraeix, els assaigs breus, els lectors els agraïm,
francament. Els agraïm molt, perquè...
Perquè de vegades es va... Perquè, a més a més, també no donava voltes, no era rullera, sinó que va al gra, perquè de vegades hi ha molt assaig que li diuen a l'assagista, ha de ser 300 pàgines, i ell amb 50 ja ho hagués fet.
Sí.
I tu ho notes com a lector claríssimament.
Claríssimament. I aquest és...
És molt de tio, també, allargar-se. Després, això de Marimar Sebasal, que ja és un clàssic, allò que en diem un clàssic amb totes les lletres, perquè jo trobo extraordinari una persona de 22 anys, que, perdona, ens caus molt lluny a nivell nacional, ens hi posem com ens hi posem,
no cal dir.
Lluïsa, no cal dir, però vull dir-te que llegeixis Maria Mercè Marçal i segueixi i se segueixi fent comprensible i segueixi tocant com toca, no?
Però no només això, sinó que tota una generació de joves l'han tornada a agafar poèticament i políticament.
Mm-hmm. És que políticament crec que és també molt important les seves entrevistes. O sigui, jo he llegit alguna entrevista que ella deia, és que tot, jo penso, això no pot ser que ho hagi dit tan espontàniament, sembla que porti 4 dies escrivint això, és que no podia parlar tan bé. O sigui,
és que ho reflexionava molt, sí, no era una persona de paraula fàcil, la veies que callava,
s'ho
pensava, i quan reflexionava molt, vaja, dormia poc i reflexionava molt.
Mira, ara que treus aquest com funcionava ella en el dia a dia, tu que has estat amiga seva, la Maria de Mercè Marçal, explica'ns anècdotes, com
diria, què és el que més li agradava,
què li agradava, què menjava, fins i tot
vull menjar el mateix, imagina't,
li agradaven molt els cargols, era de Lleida,
a la Llauna o a la Llauna,
Això molt, no, una de les coses més que la identificava més és que, ara que parlàvem de reflexionar, no? Quan es posava a reflexionar parlant-ho d'alguna cosa, el temps desapareixia. O sigui, podies estar... no m'ho explicava, m'ha passat a mi, però m'han explicat de molta altra gent, no? D'estar al carrer a la una, a les dues, a les tres, i no moure's d'allà. Per què? Perquè quan es posava a pensar i a parlar, el temps...
Però també per la persona amb la que estaves.
L'altra persona estava allà escoltant
i també desapareixia el temps.
Clar, per força. O sigui, aquesta era una...
Però feia perdre el temps, també. La noció del temps també a la gent amb la que estava, sí. No, també, perquè era tan interessant.
La noció del temps per ella desapareixia encara que tingués mil coses per fer. Vol dir que tenia un món interior tan ric i tan fort que la part externa doncs no la controlava. Era molt desordenada.
Clar, és el que t'anava a dir, si tant temps passava llavors devia arribar allò, tard als llocs. És que jo l'entenc, o sigui,
mira, no,
és que crec que és com la, de veritat, sí. És que és el que té ser tan intensa i és que al final disperses
tu,
tant.
No,
no, és que crec que és totalment, és que se'ns ha marcat molt, has de complir unes hores, però és que cadascú té les seves hores, saps?
Clar, jo t'entenc,
i tant. És el tempo, no?
Sí, a mi per arribar avui a la ràdio també m'ha costat.
Has arribat...
Has arribat bé.
Molt puntual.
Ah, si haguessis arribat puntual, ens haguessis defraudat, t'ho dic sincerament.
Clar.
Nosaltres volem que la joventut arribi, tant.
És que...
O molt d'hora o molt tard.
Però vol dir que estàs fent coses que et motiven o simplement que pres la noció perquè penses que el teu món interior és superinteressant i això és superguai, vull dir que m'encanta la Maria Mercè Marçal.
Però deies
només va escriure una novel·la, no sé si va escriure.
De la novel·la...
Però abans, una anècdota sobre la criatura, no? És a dir, clar, estem parlant de l'any 81...
El desordre, has dit que era desordenada,
desordre, no?
Exacte.
Era desordenada i, per tant, era fàcil que les nits fes 5 dies.
Sí, sí, sí. Però la dica de Venus, que tu vas fent la teva cosa, el teu barrrrrrrrrrrrr, se te'n va... Sí, això ens passa moltes vegades quan dius una cosa.
Llavors, una anècdota molt, molt divertida, explicaré dues. Una és que va participar en una companyia de teatre que es va dir Bruixes de Dol, els hi va llegar, diguéssim, el nom, i aquesta companyia de teatre portava a terme un treball sobre la Rodoreda, no? I aleshores estava tan entusiasmada mentre va començar la funció al Teatre Romea, i mentre s'estava fent la funció ella estava tan parlant amb no sé qui, que va d'esquena, va fer tot l'escenari de punta a punta sense ni adonar-se que estava en escena.
Ostres!
Això perquè veieu una mica el perfumatge.
I l'altra anècdota, si creus dues.
I l'altra, doncs, estava a l'altra banda de les bambolines.
Dient, però escolta
senyora, estem passats, sí, però pi, m'han travessat tot.
Jo em pensava que formava part de l'obra.
No.
Sí. Però deies que tenies una altra anècdota.
L'altra anècdota, evidentment, és que, clar, ella, la criatura, a l'Eure...
Això t'ho va preguntar, quina relació tenien?
La duia tot arreu. Ella la duia tot arreu. Ara ho veiem una mica més normal, però en aquella època les criatures eren a casa i les
amb les mares a casa.
Clar, perquè els senyors estaven fora i les senyores
eren criatures. I llavors, doncs, esclar, podia estar ella fent una xerrada, una conferència, el que fos, i la nena, pip, cantant, plorant, pujant, baixant, i ella no s'immutava.
Això ho trobo boníssim, jo m'encanta.
Jo que he tingut un fill, això ho trobo extraordinari.
És que és, boníssim, és que és com ha de ser,
Sí,
jo que sí que es posen nerviosos, que es posen nerviosos als restaurants quan hi ha nens fent pujant i baixant, i ell que es posa nerviosa, jo penso, i ho trobo genial. També dic que jo, tot el que sigui lío, em funciona, Però les criatures...
S'han de moure,
sí, i què vols, tenir-les lligades? Filla meva, no. Per tant, jo hi ha un restaurant que no deixen entrar criatures i no hi vaig, així t'ho diré clar. M'agrada el lío de la criatura, una que plora, l'altra que no sé quant, l'altra que fos nerviosa, m'encanta.
Però tu pensa en unes conferències, em
millor, sembla... Encara m'ho poses millor,
Lluïsa. Amb gent seriosa.
Perfecte. Gent seriosa, hi ha de col·locar un gos, una criatura, tot, fantàstic. Anem a parlar de la...
L'única novel·la que vas escriure, només una, sobre un personatge, no?
René Vivien, que l'obsessionava. Però abans deixem dir que allà es veu que la poesia... Jo li he sentit a dir que, si no recordo malament, que això de la poesia és una cosa que tu la pots portar al damunt. Llavors tens la teva llibreteta, tens un vers, deia fins i tot estic... Recordo una entrevista que va fer amb en Raimon, aquell programa que es deia Lateral o
Literal.
Doncs, que li deia, no, escolta'm, jo la novel·la és més feixuga, més complicada, perquè no la pots portar amb tu. Però jo de vegades estic vigilant un examen a l'institut on treballava de professora, i estava vigilant l'examen i estava pensant en l'últim vers, o pensant o apuntant alguna lletra, alguna paraula, etcètera. Vull dir que la poesia és portable. Fins i tot explicava no sé quines dues poetes perseguides per algun règim autoritari.
L'Akhmàtova o la Marina
Svetaeva. Que es van aprendre la poesia per poder-la transmetre després i no tenir cap paper que les incriminés. No? Que fort, això.
Sí.
René Vivien és la seva única novel·la.
És la seva única novel·la, però que la va estar escrivint durant 10 anys. Entre mig, evidentment, va fer altres coses, però des que va tenir la idea de fer la novel·la fins que la va deixar, perquè és que li van dir, bueno, fes el favor de donar-la. El Ramon, perquè encara que es van deixar com a parella, es van seguir sent amics sempre, i era un dels seus lectors privilegiats, va, Maria Mercè, dona'm la novel·la fora, i la va presentar al Premi Carlemany. Qui és René Vivien? Deixeu-me dir d'entrada que el jurat va haver de confessar que tampoc sabien qui era René Vivien.
Això és fantàstic.
Bueno, doncs,
ningú sabia qui era René Vivien.
Ningú sabia qui era René Vivien. Per tant, clar, no només era una novel·la, sinó que posava, diguéssim, en l'escenari una...
Un referent femení, fa falta, no?
Un referent femení d'una poeta que era de pare, de mare anglesa i pare nord-americà, i per tant anglesa, que va absolutament dimitir de ser anglesa i de la llengua anglesa per anar-se'n a viure a França, a París, i escriure en francès. Això amb ella li va agradar molt, perquè ella era, com podeu imaginar, després de dir que era de clàssiques, era profundament, diguéssim, francòfona. Podia haver escrit en francès directament.
Coneixia. Sí, la llengua la coneixia fins a aquest extrem?
Molt, molt. Francès, dominava les llengües.
Però aquesta senyora devia ser superdotada, no?
Bastant.
El que seria des del punt de vista científic, no? D'allò que et fan una anàlisi i dius que aquesta senyora et surt el manifest de Barcelona,
et surt amb un coeficient molt elevat.
Contesti aquestes preguntes de multiple choice i aquestes imatges vostè què veu? I et surt, i que aquesta senyora et surt superdotada,
si no s'entén de moltes coses. Total, que llavors es va ficar en la vida d'aquesta poeta, que era lèsbica, que era lesbiana, a París, 1900, no? I recrea tot l'ambient que hi havia. Esclar, per exemple, ara que s'ha celebrat l'any Prus, no? Ja se sap que Prus era homosexual, i això no ha impedit que fos conegut i reconegudíssim, no? Doncs René Vivien, que va fer uns poemes molt interessants, i també traduïa directament del grec, i també feia novel·les, etcètera, i contes, doncs resulta que no se la considerava gens, va quedar absolutament invisibilitzada. Llavors ell el que fa és donar aquest personatge com a referent, explicar tot el món del París 1900.
És que és fascinant, eh? Jo vaig buscar quatre coses a internet d'aquesta René i em sembla fascinant la història.
Que ella li hagués agradat viure-ho.
Clar. Sí, a més, havia sortit de l'armari, diguéssim, i ho feia evident.
Ho feia evident.
Vull dir, no se n'amagava gens, va morir molt jove, també.
També va morir molt jove, el 1909.
Va viure molt intensament, no?
I llavors una de les coses que ella fa en la novel·la, que és molt interessant, és que crea un personatge, una periodista que vol fer un guió, mm-hmm. Ja, tota la part cinematogràfica, perquè a ella li agradava molt el cinema, vol fer un guió sobre aquest personatge i va fent investigacions, eh? I hi ha tot aquest joc d'anar i venir, i el llenguatge és extraordinari,
de gran alçada.
És una novel·la de poeta,
que va ser premiada, no? Quan va...
tots els premis, el primer el Carlemany i després els va rebre absolutament tots, i això va significar un, diguéssim, tornar a pensar molt que la Marçal era important, perquè ja ho havia sigut molt als anys 70, després va anar fent la viu-viu, que diem, no se li va, diguéssim, donar tanta importància. Ara vull dir una cosa, i després amb la novel·la va tornar a tenir el reconeixement que potser se li havia escatimat abans. No, i deixeu-me dir una cosa que per mi és molt important. En aquest país tothom busca debutants, primeres novel·les, primers poetes, primers llibres de poesia, i després quan et mors et fas un homenatge. Resulta que la gent escriu al llarg
el camí, què passa amb els camins,
i això no ho valorem tant, això és una cosa que
una tendència de país, que ens ho hem de fer mirar. I tant que ens ho hem de fer mirar. Anem a publicitat i anirem amb una altra cançó,
la cançó de fer camí, que és un poema,
exacte, escolta,
que has llegit camí,
de Mireia Vives i el Borja Penalba, que és aquesta cançó. I després tornem i ens acomiadem com Déu mana.
Anirem lluny sense recansar d'allò que haurem deixat aquí.
Vostè primer, amb Marc Giró. RAC 1.
Pugen
o baixen?
Cap a la dreta
o cap a l'esquerra?
Són les cortines de la Mallorquina.
Vine a triar el teixit que més t'agradi i te les confeccionem a mida.
Cortines clàssiques, venecianes, enrotllables, motoritzades, panells japonesos...
I a més, te les instal·lem.
La Mallorquina. T'esperem per fer realitat les teves cortines a Diagonal 506 i a Plaça Universitat.
Un lingot d'or, or amb diamants, joies d'or, or de 24 quirats, monedes d'or. Qui té or, té un tresor. I a Criso el valorem més que ningú. Vine i comprova-ho. Criso, a carrer València 256. Especialistes en la compra d'or, rellotges de gamma alta i diamants.
Aquest any nou li demano salut, amor, i un escriptori.
Però si és setembre.
Si el teu any també comença ara, prepara la tornada a l'activitat a IKEA. I si ets d'IKEA Family i ets estudiant, tens un 10% de descompte a les botigues per compres de més de 100 euros a partir del 16 d'agost. Consulta les condicions a IKEA.es.
RAC 1. No porta capa. Només té una tovallola i un banyador marcapaquet. L'únic superpoder que té és deixar l'apartament ple de sorra quan torna de la platja. No és un ocell, no és un avió. És un xulopiscines, l'heroi que ningú necessita.
Perdona, però això d'heroi potser sona una mica pretensiós, no?
Però que no treballes a l'estiu.
Doncs sí, tens raó. Ara que ho dius, una mica heroi sí que sóc, eh?
Cada vespre de 7 a 9 en Marc Bala té una nova missió. Obrir cada tarda els apartaments Hawaii. Només els millors transistors. RAC 1. Tots som 1.
T'estimo quan et sent nua, com una nena, com una mà badada, com un reclam agut.
Bueno, avui que és Dijous Sant, estem celebrant a Maria Mercè Marçal, ho estem fent amb la Lluïsa Julià Capdevila, que va ser amiga personal de la poeta, escriptora i activista, activista feminista, però a més una professora de filologia catalana indispensable, que a més ja torno a insistir que hauràs de tornar, perquè tenim molts temes, eh? Tu tenim molts productes, eh? Tenim el Sentant de la Revista de Catalunya, tenim a la Maria Antònia Salvà, que acabes d'editar amb Leonard Montaner, una biografia, o sigui, vull dir, escolta'm, ets la dona de moda, en aquest programa.
Gràcies.
També tenim a la Venus, que és la que ens va inspirar, la cantautora i poeta també, que ens va inspirar que féssim aquest programa, que avui estiguem parlant de Maria Mercè Marçal, l'afortunada joventut, escolta, l'afortunada joventut que ens posa, que també es desbrossa el camí. Ens agradaria, per acabar, que ens llegissis un poema i ens acomiadarem amb això. Jo us agraeixo a les dues, Lluïsa, molt especialment a tu.
Gràcies a tu, Zalta, molt especialment a tu. Sos fantàstic, magnífic.
Venus, acabem amb tu, amb les paraules de Maria Mercè Marçal, que us recomanem que recupereu i que llegiu intensament. Gràcies, bona Pasqua.
Pujaré la tristesa dalt les golfes, amb la nina sense ulls i el paraigua trencat, el cartipàs vençut, la tarlatana vella, i baixaré les graus amb vestit d'alegria que hauran teixit aranyes sense seny. Hi haurà amor engronat al fons de les butxaques.
Encarat a la mort com l'hora desarmada i oberta del desglàs. I oberta del desglàs. I oberta com un peix esglaiat amb una mala boca. Estranya en els ulls de l'infant mutilat, en el somni, en la carn, com la sang que s'escola, crua com un...